El gall del monestir.
Comencem la tertúlia dels dijous, la tertúlia del gall del monestir. Saludem a Maria Sansa, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Joan Ramon Armadas, bon dia.
Bon dia.
Pasqual Dussó, bon dia.
I bona hora.
I Domènec Miquel, bon molt dia. Bon dia. Teníeu la tertúlia ja preparada a l'entrada i dic, sí. Veniu aquí a l'estudi, no? O hem de treure els micròfons allà?
No, perquè les tertúlies fora de micro són sempre les més
les
interessants.
Les més interessants, ja ho sabem.
La que es diu allò que no és políticament correcte, i en fi.
Ja. Si et sembla, per què no aclarim això que ara estaves justament comentant abans d'entrar, una qüestió de toponímia?
No, és que em va fer molta gràcia el grup aquest d'aquí de Sant Cugat,
de música. Risses.
Sí, de Risses, que ha fet un disc que es diu Cucurelles. I que aquí ningú sap què és una cucurella.
Jo no.
Una cucurella és una varietat de figa. I aquí a Sant Cugat, en el segle XVII, està perfectament documentat un topònim que és la baixada de les Cucurelles, que era una baixada, diguéssim, en el qual hi havia diverses figueres d'aquest tipus.
I on era?
Que és més o menys el carrer César Martinell.
Curiós. Cucurelles a mi em sonava a insectes voladors.
A mi també no. Em sonava més a bitxo que una altra cosa.
A Nicurella, vull dir que no. La geologia.
És un tipus de figues.
I ja no en queden?
Això.
Ja no en queden?
En aquí no. Es conserven a Menorca. A Menorca encara n'hi ha. Però com aquest tipus d'aquí, vaja, jo no sé d'enlloc que n'hi hagin.
Doncs és una llàstima.
Aquí van anar quedant substituïdes per la Coll de Dama.
Coll de Dama, que són les que...
Sí, que és la més popular.
Pots que venen.
Sí.
Sí. Sí, sí. Doncs una llàstima. S'incorpora a la tertúlia o farà... Res, en uns instants el tindrem ja preparat i a punt. El Josep Maria Balcells. Per tant, tenim la tertúlia completa, la tertúlia dels dijous a tutti pleni. Bé, doncs, si us sembla, comencem per aquestes declaracions del delegat del govern, Enric Millo, tot plegat a compte de la visita d'aquesta delegació catalana encapçalada pel president Puigdemont a la Unió Europea, a Brussel·les, per explicar, doncs, el tema del referèndum, el dret a decidir, i tot això, doncs, declaracions, contradeclaracions, embolica que fa fort, i tot plegat ha creat una certa polèmica.
Començo, va.
Opinions.
Començo, que veig que em mires. Doncs, opinions. A veure, està clar que se'n fa això que dius, contradeclaracions, ara em queixo per aquí, ara em queixo per allà, cosa que forma part de la dinàmica normal de la política en aquest país i en tants altres. Ara, jo què vols que et digui? Jo desdramatitzo tot, plegat una mica. Què ha passat? Senzillament, doncs, que en aquest cas el president de la Generalitat, que segurament a Brussel·les veuen com a president d'un territori d'Espanya, va a Brussel·les, fa una conferència per explicar el seu pla de govern i se'n tornarà a casa. O sigui, això si ho hagués fet, no ho sé, l'equivalent a president de, en vez de saber, de Baviera.
L'endemà hi va anar el García Page.
Va, per això, vull dir, segurament no passa res i a Baviera ningú es queixa de que el president de Baviera, o com se li digui allà, vagi a Brussel·les i expliqui el seu pla de govern. Què passa? Que aquest pla de govern, ara mateix a Catalunya, va per on va, i el full de ruta independentista és el que està, diguem, a dalt de tot d'aquest pla de govern. I per tant és la bandera amb la que va aquest govern.
És la prioritat, diríem.
Correcte. Ara, si això hagués passat, no sé, m'ho invento, l'època del Maragall, i el Maragall hagués anat allà i hagués explicat, doncs, jo què sé, que ara la Generalitat vol fer això i vol fer l'altre, no hagués passat res. Per què? Doncs perquè en aquell moment el pla de govern, que jo sàpiga, no era un full de ruta independentista, i per tant, com que ara mateix el pla de govern és aquest, s'aixeca, bueno, allò se rasga les vestidures, que dirien en castellà, no? Però clar, com deia abans, jo desdramatitzo el tema perquè senzillament és un president d'un territori d'Espanya que ha anat a Brussel·les a explicar què volen fer amb aquest territori en concret.
És una qüestió de prioritats? com dèiem, segons qui s'ho miri.
A veure, és que jo crec que has tret dos temes relativament diferents o molt diferents. Un són les declaracions de l'Enric Millo.
Sí, després analitzarem el ressò d'aquesta conferència, d'aquest acte en si. Després en parlem.
Una són les declaracions de l'Enric Millo. A mi no em semblen pròpies d'un delegat de... d'un delegat del govern espanyol, vull dir, o sigui, el que passa és que ja m'estranyava que l'Enric Millo fos tan suau. Dius, què passa? I dius, bueno, per fi ha sortit la bèstia, tu, que és que l'assumpte... No, perdoneu, vull dir, la consciència que portava a dintre, perquè no podia ser que tots fossin flors i violes. I penso que s'ha retingut molt de temps en dir aquestes, però bueno, aquest deu ser l'autèntic Millo. Jo no crec que es pugui comparar una ambulància amb una assistència. Vull dir, jo crec que això, inclús... I per què dic que un delegat de govern no hauria de fer-ho? Perquè crec que un delegat de govern ha de contemplar la cosa amb la seva totalitat. No ha de fer aquestes comparances puntuals. És que no les ha de fer perquè no tenen res a veure. Vull dir, o sigui, que a més jo crec que aixequen molta polseguera entre la gent.
I són desafortunades. Més quan hi ha morts pel mig.
Exactament.
Criatures.
Per això sí. Dic...
Jo crec que molt desafortunades. Després, si vols, parlem de la sí. conferència.
Jo és que no sé què ha dit l'Enric Millo i m'importa tres raves el que hagi dit el senyor Millo.
En comptes de gastar-se els diners
el senyor
en fer Millo. Aquest viatge per anar a Brussel·les a explicar...
Bueno, però això ja ho va dir-ho un altre senyor en el Parlament, un senyor que és molt alt i molt...
Sí,
A veure, però va dir
exactament... Em sembla que aquest ho va dir abans.
Exactament el mateix.
Perdoneu que m'hi torni a posar, perquè ara heu de parlar vosaltres, però és que... amb què ens gastem els diners i amb què no ens els gastem, això és una cosa que podem discutir sempre en tot moment. Exacte. I si te'n posi, si poses 5 en sanitat et diran que no n'has posat 3 en educació, i si en poses 3 en educació et diran que no els has posat a cultura. Vull dir, és que clar, això és sempre
això
és una crítica que sempre
es
pot fer.
Els pressupostos.
Correcte.
Perquè després quan acabes l'any de pressupostos no t'has gastat res del que havies dit amb el que te'l gastaries.
Però, dit això, endavant.
Més opinions?
Bé. No.
O estàs meditant?
No. Okay, veurem. Quan jo la visita, diguéssim, a Brussel·les, penso que és una de tantes visites que s'han fet i de més i que no té cap mena d'importància. Vull dir, al contrari, tot el que va fer el PP amb el senyor aquell, diguéssim, doncs enviant la carta, va servir de propaganda perquè hi anés la gent. Vull dir,
jo crec que ho fan expressament.
Penso que va ser absolutament...
Per la curiositat.
Sí.
Estic convençuda
no?
que ho fan
sí.
Va promoure la curiositat.
Dels... Exacte, vull dir que no... Ha sigut tot plegat com una mica absurd, no?
Josep Maria, Enric
jo veig,
Millo.
Sí, bueno, Enric Millo, jo continuo pensant que busquen un forat és una anècdota, vull dir, no li donaria més importància doncs, que una declaració d'un senyor que ens està pixant fora de testa en aquest cas concret. Però no, jo em tornaria a referir... A...
Tenim algun problema amb el teu micròfon.
Malament.
Ara ho solucionem.
Problemes tècnics.
Sí, diríem que sí.
Algú que fa el boicot.
És que tu ets molt gran i el micro et queda molt alt.
No, jo el que interpreto aquesta anada a Brussel·les, doncs en el fons, siguem realistes, va, la repercussió internacional, tothom reconeix que ha sigut minsa, però no es pretenia tant això com buscar un escenari, una trona, una plataforma per fer un missatge potent de cara als catalans, de cara a la ciutadania catalana. És bàsicament de dir, això ha ajudat a que tota la ciutadania catalana estigués pendent d'un moment en què el govern ha tingut l'ocasió d'explicar des de la A fins a la Z tot el seu pla i tot el procés una vegada més. És a dir, feia dos dies que hi havia hagut una entrevista llarguíssima amb el president, torna a haver-hi un protagonisme del president per explicar el procés, TV3 doncs, ho dona en directe, Catalunya Ràdio ho dona en directe, les audiències són les audiències, i aquest és l'auditori que buscava, penso jo, la Generalitat fonamentalment. I a vegades, doncs, com que es fa des de Brussel·les, si això ajuda a que hi hagi un ressò mínim o màxim a fora, ens ajudarà. Però tornem a estar remenant doncs, el tema de cara endins. Jo penso que és una cosa domèstica, bàsicament, que ha sigut potent, ben treballada, jo penso que ha sigut una aposta doncs, molt ben buscada, i prou. Però pensar que a partir d'aquí a Europa... que té molts altres problemes, que té el Brexit, que té el Putin, que té el Trump, que té la guerra de Síria, que té doncs, mil històries en prioritat, que té les eleccions franceses i alemanes a la vista, pensar que dirà, ai, tu, però aquí tenim un problema a Catalunya. és posar-nos...
Jo tampoc penso que aquest és l'objectiu, eh?
Així no penseu, com diu el president Puigdemont, que el procés interessa?
El procés interessa
a la Unió Europea?
Als catalans.
Jo no estic d'acord, jo penso que la Unió Europea...
interessa als catalans. La Unió Europea és un organisme... I a la resta els preocupa que Espanya pugui tenir un granet que li fa mal i a la millor inclús...
A veure.
Pugui repercutir, doncs, en altres coses. Però el problema de Catalunya a Europa no preocupa gens.
Donem pas al Pasqual.
Jo, si a Europa li preocupa o no li preocupa, no ho sé, però que els interessa és segur. Que els interessa, com poden interessar potser altres notícies, però que els interessa és segur. I, per tant, bueno, el que passa és que hi va haver-hi molts obstacles perquè la gent hi anés. Un d'ells és aquesta carta del González Pons, que jo crec que era desafortunada, perquè més aviat en els companys del PPE, del Partit Popular Andalús, europeu, els tractava com amics. Amics, no hi aneu perquè fareu el caldo gordo en aquells senyors. Primera cosa, i estic d'acord amb el que deia el Josep Maria, és que no sé si s'hi va anar en clau interior, en clau interna o en clau externa. Evidentment, jo crec que hi havia molta part que es anava en clau interna, perquè nosaltres sabéssim que s'estan fent coses, que aquest senyor no sé què, etc. Jo crec que hi havia una molta part interna. Ara, és evident que a l'exterior també està bé, a la part d'allò, donar-los notícies de primera mà en d'allò. Era més aviat una exposició que no unes ganes de que es comprometés ningú, perquè en una conferència d'aquestes la gent no es compromet. Però crec que va ressaltar, des del meu punt de vista, es van ressaltar dues coses. Una, la democràcia una mica igualida d'Espanya en quan no ens deixen fer no sé què, que crec que aquest tema, Espanya tenia por, el govern espanyol tenia por de que es vegi que no és prou transparent. No sé si us sortim davant de Gàmbia o després amb temes de transparència, però por ahí van los tiros. I la segona cosa que jo vaig deduir és que el Puigdemont, no sé com s'ho farà, però es manté molt ferm amb tot el tema del referèndum. Dius, aquí jo crec que que ens ha vingut a dir, en clau interna, potser més que externa, no ho sé, que això no és una broma, que es farà, etc etc. Per tant, a mi m'ha semblat un acte molt ben muntat, o sigui que, bueno, doncs convenia, potser és d'aquelles coses que han... crec que ho han fet bé, crec que ho han fet bé, amb totes les traves i entrebancs de no sé què. És evident que hi va anar el García Page, Maria, però van a parlar de ganivets, de que no li falsifiquessin els ganivets de la Xina.
Bueno, i no, tampoc saps de què vam parlar nosaltres. Perquè...
Qui sou vosaltres? El Puigdemont?
Clar, perquè tu saps que a Brussel·les fonamentalment el que es basa a fer negocis dels lobbies.
Sí.
Però, a veure, un moment. A veure... O sigui, el que diu, torno amb el que deia el Josep Maria, de si a Europa preocupa o estan nerviosos o no preocupa. A veure, i estic totalment d'acord amb el que he dit al principi, que Europa ja té uns quants problemes, diguem que bastant més grossos del que pugui passar a Catalunya, estic totalment d'acord. Ara, això no treu que tinguin un ull posat a un altre possible gran problema per a Europa, com seria la independència de Catalunya. No ens enganyem, Europa no, o sigui, ja en té prou amb el Brexit, ja en té prou amb tot això, només faltaria que en algun moment... ara un territori nou se'ls hi escapi i digui, ei, que jo sóc un país i a més vull formar part de la Unió Europea, perquè és el que se suposa que passarà.
No crec que tinguin cap por d'això.
No, jo tampoc.
Jo no dic que tinguin por, jo dic que ho han de tenir,
per això no crec que sigui per ells.
Com a mínim a la gent i tenir un ull posat, ho han de tenir, perquè això pot crear un focus d'inestabilitat important d'entrada a Espanya, que és un país, diguem-ne, important dins de la Unió Europea, i per tant, si això és un problema per Espanya, pot acabar sent un problema per Europa. Per tant,
com el de Còrsega, com el d'Escòcia...
Sí, home, a veure, jo crec que Catalunya està una mica més a prop de ser un problema d'aquest tipus que Còrsega o Escòcia. Escòcia ho va ser, i no em diràs que Europa no estava mirant el que passava a Escòcia. Doncs, de la mateixa manera. Ara bé, fins que això, diguem, no passi de veritat, o sigui, diguem que Europa ara mateix té 6 mesos de marge mínim d'ell, ja us ho fareu, quan tinguem el problema sobre la taula ja ens el mirarem. El que no farà Europa ara és començar a moure cel i terra... per si de cas, perquè, doncs, pel que tu deies al principi, té problemes molt més importants als quals fer front. Dit això, la conferència d'aquest tipus s'ha de fer, per què? Doncs perquè aquí se suposa que el govern, dins aquest full de ruta que té, que és un trencament amb Espanya, una de les parts importants d'aquest full de ruta i d'aquest procés és l'entesa amb Europa, perquè el govern, ja no dic tots els partits que donen suport a la independència, però en aquest cas el govern vol formar part de la Unió Europea. Després ja veurem, ja estem fent molta política ficció, si mai arriba a unes eleccions i la CUP no vol formar part de la Unió Europea i que diu Catalunya sí que es pot o com se li digui en aquell moment, ja veurem què passa. Val? Però aquest govern, que és el que ha anat allà a fer la conferència aquesta, vol entrar a la Unió Europea i això està dit i està expressat amb total claredat. Per tant, és normal que facin una conferència d'aquest tipus, no avisant en plan amenaça, sinó, ei, Europa, senyors d'aquí, nosaltres tenim aquesta intenció i és més.
La van fer per nosaltres, també, aquesta conferència. La van fer per nosaltres, també, i no en parlaríem si TV3 no hagués donat en directe, si Catalunya Ràdio no hagués donat en directe, si els diaris no en parlaríem.
Sí, perquè els mitjans internacionals poc ressò se n'han fet.
Clar, però pel que dèiem abans, perquè és que de cara, o sigui, una persona d'Itàlia, què li importa que el president de Baviera vagi a fer una conferència a Europa? Probablement, fins que aquest problema no esdevingui una cosa seriosa, com va ser en aquell moment el referèndum d'Escòcia, doncs els italians diran bueno, que aquesta gent té aquest plantejament, però bueno, ja hi arribarà tot. Per tant, és normal que no hi hagi ressò per una cosa d'aquestes a nivell internacional, com també és normal que a nivell nacional, o sigui a Catalunya, sí que hi hagi ressò.
Màxim. Perquè,
bueno, sí que hi hagi
treballat, però no espontàniament, vull dir, està treballat perquè hi hagi treballat aquest xup-xup-xup-xup-xup-xup, perquè és el que convé fins a arribar, no sé, al setembre o les calendes greques.
I cada govern, o sigui, Espanya, o és igual, per posar el mateix exemple, el govern Maragall no feia, entre cometes, no propaganda, però intentava que les seves accions de govern sortissin als mitjans, sí, i que se'n fes ressò, això ho vol tot govern, no?
I anava a Europa moltes
correcte,
vegades.
Per tant, jo no veig que això surti als mitjans de Catalunya sigui un problema.
Que no sortia TV3 no quan hi anava al Maragall.
Sí que sortia TV3, sí, i tant. Jo soc jove, però me'n recordo encara.
No gaire. No tant.
Canviem de tema. Canviem de tema, però no penseu que gaire, perquè continuem...
Parlem del Madrid o no?
Madrid. Jo vull parlar del Madrid, sí.
Ah, vols parlar del Madrid, Maria?
Home, jo quan perd sóc feliç i m'encanta.
Home, t'has equivocat de tertúlia, aquesta la fem els divendres.
Vull que tenim motius d'alegria.
Si vols venir, home...
Motiu d'alegria.
Et vols esplaiar? Et vols esplaiar?
Home, no.
Vinga, minut de glòria. Minut de glòria.
No vaig veure el partit,
home, potser
però...
ho comparteix. Jo tampoc no el vaig veure.
Jo una bona estona, eh?
Sí? Jo no.
Jo estava fent un altre tipus de feina.
I tenia por al final.
Jo per això no els veig al partit de Madrid, perquè van marcar el minut 90 gairebé, com sempre.
Com sempre al Madrid.
I van estar...
El pitjor de tot és quan fas un bon partit, jugues bé, ho has deixat tot i quedes fora. Això és el pitjor de tot.
No, que ens ho digui ell, sí, que el va veure, sí, si van fer un bon partit,
sí,
o no.
Sí,
no,
home, les cròniques diuen que sí.
Jo estava fent feina de veure pel·lícules pels Premis Gaudí, i això sí, estava mirant el Twitter, i allò que acabes veient i dius, mira, tu avui el dia acabarà bé, que ha perdut a Madrid i estan fora de la Copa del Rei, van perdre l'altre dia.
Ei, però espera't, que avui toca...
Bueno,
sóc a l'altre.
Home,
ho dic perquè no te'n valis.
La nit ja va acabar bé. La nit d'ahir va acabar bé.
I avui acabarà.
Tot és possible. Com acabarà, canviant de tema, com acabarà el tema dels pressupostos? Sembla que aquest acord en l'àmbit educatiu, aquest acord entre els sindicats i el govern, que han pactat un augment...
És recuperar els mestres que durant 3 anys s'han deixat de contractar.
Ni més ni menys. Però hi ha qui considera... llamada d'urgència. No passa res. Hi ha qui considera doncs, que aquest pacte doncs, dona pràcticament ja per fet aquest acord entre el govern, bueno, Junts pel Sí i la CUP.
Jo penso que sí, jo penso que és una manera d'aplanar el camí. No han pogut donar allò que pot ser el més significatiu de la CUP, que era l'increment dels impostos a les rendes altes i tal. Això no els hi han donat. Tenien un problema pendent d'unes vagues convocades a les quals donava la CUP i donava suport i tal, i el govern ha tingut l'habilitat per dir, doncs, cedim en el tema d'ensenyament, que els resulta relativament més fàcil, i per tant difícilment la CUP tindrà arguments per plantar-se aquests pressupostos. Ja veurem què diran les bases. I penso que uns i altres els interessa no trencar les cartes abans d'hora. Vull dir, ja vindrà el problema vindrà d'aquí 6 mesos, és a dir, quan hi hagi doncs el referèndum o no, i si es fa o no es fa, etc.
En aquest cas espero que vagin junts, perquè clar, sí, després del peatge del referèndum, dels pressupostos.
Exacte, ja ho veurem també. Però vull dir, per tant, jo més aviat penso que aquí estem davant, doncs, i és una normalitat que un govern que encara arrossega la pròrroga dels pressupostos, és el primer pressupost del Puigdemont, que anem sense pressupost, home, això és donant una anormalitat política extraordinària, per tant, jo penso que això tirarà.
Pasqual?
Jo no acabo d'entendre el mecanisme d'aprovació. Vull dir, perquè pel que sembla, i parlo segurament des d'una certa ignorància, a veure, els diputats de la CUP no aniran a defensar directament davant de les assemblees. A veure, qui entén de com del que es fa bullir l'olla són els que estan als voltants, és a dir, els diputats de la CUP, els que parlen amb Junts pel Sí, etcètera, etcètera. Els
creus, de les assemblees... Tu creus que hi entenen alguna cosa? Jo alguna vegada que els he sentit parlar sobre pressupostos tinc la sensació que no entenen res de res.
Rectifico, Maria. Si algú pot entendre el que s'està coent, són els que estan allà al costat de l'olla. Ara, els que són d'una assemblea de no sé on, que em sembla que hi ha tres o quatre nuclis allò, el Baix Penedès, el no sé què, no sé. Aquests jo crec que venen d'allò on sigui, de la feina, i diu, què s'ha de fer avui? Home, anem a veure si aprovem els pressupostos. Bueno, i això què? Ah, però no hem aconseguit les rendes altes, que no hem aconseguit no sé què. Bueno, doncs pues així, i a mi aquests mecanismes jo crec que estan absolutament a l'atzar. És a dir, aquestes coses assembleàries, si el que ho porta no ho dirigeix, no ho lidera, jo no sé exactament com pot funcionar això. I dius, per la sensibilitat del poble, per la sensibilitat de les consignes, jo no ho sé. Ara, el que sí que crec és que si no s'aprovés, els diputats haurien de plegar, perquè seria una manca d'autoritat. No ho sé.
Ja va passar l'última vegada que va haver-hi una mica de caps tallats quan no es van aprovar l'any passat.
És que així es quedaran
sense... No caps tallats, però com a mínim dimissions i fugides, o digue-li com vulguis, eh? Però...
Es quedaran sense ningú. O sigui, jo aquestes coses així... O sigui, ara el que s'aprovin els pressupostos o no està en mans de 50 persones...
A veure, sí, estic d'acord, però això és una conseqüència que diguem que és molt còmode per part de Junts pel Sí,
sí,
passar el mort a la CUP, però clar, perquè Junts pel Sí no té majoria absoluta. O sigui, aquest és el problema per Junts pel Sí, sobretot, clar, perquè si no estarien tirant els pressupostos endavant a la seva manera i cap problema. Què passa? Que s'han d'entendre amb l'altre partit independentista que té aquesta manera de funcionar.
Sí, i però no amb els diputats.
Bueno, però és que s'ha d'entendre amb el grup parlamentari. El grup parlamentari té uns diputats i aquests diputats, en aquest cas, venen escollits i prenen les decisions de la manera que les prenen.
Sí, sí.
I, per tant, això agradarà més o menys a Junts pel Sí, que m'imagino que no li agrada gaire, però és la manera que té l'altre, el teu soci de funcionar. Per tant, una, has de respectar-la, i sí, dos, sí, has de procurar fer els possibles, si tu vols tirar endavant, en aquest cas, uns pressupostos, per fer que aquesta manera de funcionar els 50 aquests que deies, o l'assemblea que toqui, prenguin la decisió que a tu t'interessa. Com? Cedint amb això, cedint amb l'altre, i a mi el que sí que crec és que aquests 50, 60, els 120 o els 3.000 que van empatar en el seu moment...
Que empatar 3.000 ja és un èxit, eh?
Jo m'imagino que si tu milites en un partit polític, una, t'interessa el tema, la política en general, i dos, mínimament estaràs informat. Vull dir, no és que agafin a 50 persones del carrer i les posin allà, o sigui... Vull pressuposar que van informades i que saben del que va.
Josep Maria.
Sí, no, jo volia dir que hi ha una prèvia que hauríem d'entendre. L'aliança Junts pel Sí i la CUP és una aliança que anava a dir jo contra natura.
Sí.
Hi ha una aliança en un punt fonamental que és el procés, que és la independència. I aquí se la juguen totes.
Sí.
Llavors, hi ha una discrepància fonamental, radical, entre el model de societat, entre els uns i els altres, més de centre-dreta, si voleu, més liberal, sí, sí, etcètera, i més radical i més social els altres. Les bases, hi ha una certa divisió, si vols, dir, entre dir què pesa més en aquest moment.
Certa, no,
pesa més salvar... El tema procés independència, que és l'aposta o el repte que tenim en aquests moments, o ens ha de pesar més com a grup d'esquerres, radical, social, etc., l'altre vessant. I si tu no els dones per aquest vessant social, no els hi dones algun peixet, alguna cosa, les bases diran que no als pressupostos. Si tu ets capaç de dir-los no, és que a més de la independència a nosaltres doncs, ens preocupa també la salut i ens preocupa també l'educació i tal, pot ser que els arrosseguis, sí, i que et diguin també que sí. I estem en aquest moment, però hem d'entendre que hi ha un divorci, hi ha una discrepància de fons entre uns i altres, i aquí només els salva la unitat en el procés.
No, i a més aquí s'envia una altra cosa que és important, perquè és pressupost o eleccions? I per tant, diguéssim, el que decidirà aquesta gent és pressupost o eleccions.
A qui interessa
alguna cosa? I eleccions, diguéssim, a veure, ens interessa la CUP o no ens interessa la CUP? Doncs si no ens interessa la CUP, diguéssim, votarem el pressupost. I aquest és, en definitiva, diguéssim, el gran dilema. Lo del procés, etcètera, etcètera, sí, vale, però el que interessa és continuarem amb una presència significativa en el Parlament i serem decisius o no serem decisius, perquè si resulta que anem a eleccions i baixem, llavors què farem?
Jo dubto de vegades que això els preocupi.
Jo molt. També, Jo també, o sigui, vull dir, parlant amb gent de la CUP, fora de micròfons, per entendre'ns, són normalment persones molt amb la banya al forat, i per tant, si han de ser al Parlament 5 que siguin coherents amb el que ells pensen i amb el que ells defensen, seran 5, i prefereixen això a ser 10, diguem, havent votat una cosa que incomodi a la majoria dels seus militants, representants, o com se li digui en aquest partit als afiliats, val? Perquè cada partit té una manera de dir-los. Llavors, i per mi la prova és el que va passar l'any passat. Que si assemblees, que si empatem, que si sí, que si no, que si el bany és fora, que si els pressupostos, i al final diem que no. Això, jo penso que, diguem, és una mostra de... O sigui, jo si fos el seu cap de premsa, sent periodista... O sigui, és tot el que no han de fer per ser populars. Però, com que amb ells això, com deia el Josep Maria, no és la seva prioritat, o sigui, ells, en aquest cas, tenen, com dèiem abans, la seva manera de funcionar i prenen les decisions d'aquesta manera. Que no surt el que mediàticament sembla que pugui ser més agradable pel públic, fantàstic, però és que ells no fan les coses pensant en aquesta gent, sinó en els seus propis militants, afiliats i tot plegat, i per tant les decisions es prenen d'aquesta manera. I segurament, a vegades, no són les que des de fora altres partits, i en aquest cas, suposadament, Junts pel Sí i la resta d'independentistes, veuen com a idoni.
Jo, de tota manera, el que jo volia dir és que els diputats haurien de ser els que defensessin en les assemblees respectives, els que defensessin les seves positures. És a dir, jo he estat amb els convenis i els representants sindicals que en aquell moment estaven tirant plats contra l'empresa dient, escolti, que aquí necessitem que no sé què, no sé quantos, quan s'havien arribat ells a un acord, eren ells els que havien de convèncer els treballadors de dir, mira, i no deien el mateix que deien allà, deien, hem aconseguit no sé què, hem aconseguit no sé quantos, perquè clar, tu dius, les persones que estan a l'assemblea són persones interessades políticament i d'allò, hi ha molts vitricolls d'aquests i clar, jo no sé, és que pot sortir, crec que pot sortir qualsevol cosa i m'ha anat, i des del punt de vista que esteu dient vosaltres, emocional, lo més normal és que surti que no, perquè si atenen el que dius tu de la condició social amb d'allò sortirà que no.
Però com deia el Josep Maria, tenen dos fronts en els que lluitar.
Dos eixos, sí.
I a veure, jo m'imagino que siguin els diputats, o sigui qui sigui, són conscients que, val, molt bé, no aprovem els pressupostos. Però llavors, una, no només continuaràs amb uns pressupostos que va fer l'Artur Mas,
sí, sí,
que no ve a ser el seu millor amic,
són més de...
sí. Primera. Segona, et carregues de dalt a baix tot el full de ruta independentista que se suposa que també defenses. Sí. Per tant, abans de dir que no en plan visceral i de què no sé què, pensa't una mica bé les conseqüències, sent de la CUP i segurament no agradant-te els pressupostos que hi ha ara, perquè està clar que no els ha fet la CUP.
I amb l'experiència tinguda val més evitar la tupinada.
Però està clar que, almenys jo, si els tingués de socis, no m'enfiaria un pèl del que pensen fer. Perquè
tret majoria absoluta, sí,
clar. Són absolutament conseqüents amb les seves pròpies maneres de ser. Hi ha una parlamentària de la CUP que en el seu poble, que és un poble relativament important del Berguedà, la voten 300 persones. Dius, a veure...
Què vol dir això?
Home, que no la vota ningú perquè la deuen conèixer.
Fantàstic, potser el seu poble no és una dona popular, però...
L'electorat català la va votar.
Clar.
En qualsevol cas, m'imagino que la bona notícia és per l'àmbit educatiu, que l'any que ve recuperarà...
el que ha perdut durant 3 anys.
No tot. No tot, encara.
No tot. No
estem parlant de més de 5.000 places.
Sí, la majoria són gent que ja està treballant als centres i que el que fan és...
consolidar-se.
Consolidar-se.
De totes maneres, aquestes eren les reclamacions per les quals havien convocat la vaga al sector docent. Jo no sé si en l'àmbit de la salut, que també estan reclamant més recursos humans, no continuarà, diguem, la batalla per aquí. Josep Maria, fas que no amb el cap.
No, la batalla de la salut és molt complexa.
Vull dir... És que ho dic perquè l'àmbit de la sanitat i l'àmbit de l'educació són dos pilars fonamentals.
Sí. Però ho veiem aquests dies, els professionals de la salut estan desbordats i estan doncs, reclamant més mitjans, més recursos, més personal, i aquí podem vestir el sant com vulguem, però vull dir, hi ha un dèficit important creixent encara aquí a Catalunya en el tema de la salut. I passa que bueno, els quartos no arriben i els pressupostos no arriben i has de redistribuir, i això doncs deu ser bastant complicat. El problema és per què el govern llavors s'entesta en no buscar altres fonts de finançament com és doncs, les rendes d'augmentar els impostos a les rendes altes, que és una manera. Per què rebaixa l'IVA dels sectors com el joc? En comptes doncs, de treure d'aquí doncs, un... Perquè, és a dir, hi ha històries aquestes que no acabes de veure que hi ha altres interessos amagats que impedeixen redistribuir d'una altra manera el pressupost.
Maria.
No.
Jo crec que les mancances que tenim de salut que s'estan posant en relleu des del president del Col·legi de Metges fins a molts professionals és dins d'un nivell alt. Perquè, clar, si el nivell d'exigència quan més alt és, més recursos necessites. I quan només necessitava una aspirina o quatre penicilines era molt diferent, però ara tenim un nivell molt alt de prestacions. Per exemple, crec que l'ambulància aquesta pediàtrica que ara han sortit, que diu que només n'hi ha dos a tot Catalunya, sí, però n'hi ha dos. En canvi, a la resta d'allò encara no les han instituït.
Però Pasqual, fer bandera de que a Catalunya tenim, i ho va dir en plural el conseller, tenim ambulàncies.
Sí, dos és plural.
Dos és plural.
No, tinc
d'acord. Fa pena, home, sí. Això. I les tenim a Barcelona.
Fa més pena no tenir-ne, eh?
Les tenim a Barcelona. Si passa un problema al Canar, ja em diràs tu si arriba l'ambulància.
Sí, però fixa-t'hi que és el que et dic altres jocs.
Amaguem-nos una mica de les
vergonyes. O si fa falta, potser amb una ambulància medicalitzada, que n'hi ha moltes...
No cal l'especialitat pediàtrica, sí.
I, a veure, ara no, està buscant una informació aquí al Twitter, però no la trobo. Jo et puc dir unes quantes vies de finançament que el govern de Catalunya ha aprovat per tenir ingressos extres i que s'han quedat a les portes del Tribunal Constitucional, eh?
Sí, també.
Impostos als dipòsits bancaris, sí. El tema de la pobresa energètica...
El sucre, les begudes en sucre...
Les begudes en sucre, vull dir, les nuclears... És que ara mateix, per això ho estava buscant, perquè no em recordo tota la llista, eh? Però hi ha unes quantes maneres que ha intentat el govern tenir ingressos extra i han quedat aturades en una banda.
Sí, però n'hi ha que són exclusivament, depèn de tu mateix, no depèn doncs, de competències compartides, que no les han fet
servir.
El que
passa és que jo entenc que primer vagis a provar les que tu vols i després, clar,
si no... Les que tu pots.
I hi ha una altra qüestió que jo estic segura que fa anys que no s'està treballant bé, tant amb sanitat com amb educació, que són els àmbits d'educació sobretot que més conec, i és amb la gestió dels pressupostos. Jo crec que s'estan gestionant malament els pressupostos.
Un cop aprovats, vols dir?
Un cop aprovats. Crec, sobretot amb sanitat, té moltes... moltes vies d'escape.
Però d'inversions ordinari.
D'ordinari i d'inversions, les dues coses. Subvencions, escoles privades en tema educació.
Concertades, vols dir?
No, vull dir privades i algunes concertades, que no segueixen la línia de no tenir els dos sexes dintre les mateixes aules. En el tema de sanitat... Parles amb qualsevol farmacèutic que sàpiga de què va la cosa i et diu que s'està perdent molts, molts diners en temes sanitaris a les farmàcies per mala gestió. Per tant, jo crec que hi ha un tema, i això ho sabem els que hem estat en un ajuntament, que a vegades els pressupostos no és el que gastes, sinó el que malgastes. I amb això estem perdent molts, molts diners.
Ara que parlaves de... No sé si voleu fer alguna aportació, alguna intervenció més sobre el tema, perquè aprofitant que la Maria parlava d'ajuntaments, m'imagino que ja sabeu
No, respectadíssim, no? Això que deia sí? de la farmàcia, diguéssim, és evident. Bueno, jo és que tinc dues germanes farmacèutiques i de tant en tant, diguéssim, et donen la tabarra i t'expliquen això. A tu et recepten, diguéssim, doncs, unes determinades pastilles al qual te n'has de prendre 22, però evidentment, diguéssim, es fabriquen amb lots de 20. El qual vol dir que n'has de comprar dues capses i després n'hi ha 18 que no les faràs servir i que et caducaran i que les acabaràs portant al consigue.
De qui depèn
però això? De qui depèn? De les farmacèutiques, que aquest és el seu interès, que per comptes, diguéssim, de vendre una capsa de 22, que ja saben que és la dosis, et fan comprar-ne dues de 20. I després muntarem fundacions ProArt, etc etc. Diguéssim, però és clar, els negocis són aquests.
I això dona molts diners a les farmacèutiques, molts diners.
Però no era culpa del pressupost, llavors, en què quedem?
És que tot va lligat una
miqueta. De tot, i dels interessos, que també comentava el Josep Maria.
Clar, perquè això s'acaba, diguéssim, a veure, si tu fas la recepta per la Seguretat Social, qui ho acabarà pagant serà la Seguretat Social, no ho pagues tu. I per tant, diguéssim, va contra el pressupost. Per tant, un pressupost, diguéssim, de la Seguretat Social s'hauria de plantar davant la farmacèutica i dir, escolta, si la dosi és de 22, faci'm caixes de 22. Sí, això sí. I no em faci caixes de 40.
O com als Estats Units, que tenen...
Pastilles d'una en una.
D'una en una, si fa falta.
Clar.
El que us no va comentar abans, ja que parlaves dels ajuntaments, tornem amb el tema de l'estelada. L'estelada a plaça d'Octavia, ja sabeu que el jutge ha donat 10 dies a l'Ajuntament de Sant Cugat perquè retiri definitivament l'estelada. Que recordem que en origen va estar a la plaça Lluís Millet, a la plaça
de l'Estació. Però encara hi és a la plaça Lluís
Millet. No.
Deu ser una altra. No. Perquè la de Lluís Millet...
L'estelada.
La tinc davant de casa...
No,
el pàrquing de bicicletes.
Però en qualsevol cas, la que es va ordenar retirar es va traslladar aquí a la plaça d'Octavià, i a la plaça d'Octavià hi és fins ara, que el jutge ha dit teniu 10 dies per retirar aquesta estelada. L'Ajuntament evidentment presentarà recurs, inclús hi ha hagut grups de polítics de l'Ajuntament que han donat el suport i li han demanat expressament a l'equip de govern que mantingui l'estelada a la plaça. Tornem a voltes amb l'estelada.
Sí, jo el que em cansa el debat de les banderes, tu. Ahir recordaven amb un homenatge que s'ha fet al museu de Joan Fuster, una de les frases d'en Joan Fuster deia, escolteu, deixem-nos de banderes, d'himnes i de visques. I accentuem l'aportació cultural, intel·lectual, etc. Vull dir, fer una altra vegada polèmica d'això. És a dir, la bandera de Catalunya és la senyera. I jo entenc que es vulgui... L'altre és dir que institucionalment, és a dir, que la gent posi la senyera allà on li doni la gana. Però institucionalment en tenim una, l'Estatut ho diu, és aquesta. Vull dir, doncs, respectem això i s'ha acabat el... És ganes de mantenir el xup-xup, xup-xup, xup-xup.
Correcte, però això són simbolismes. I una pregunta des del desconeixement. Quins són els motius que dona el jutge per haver de retirar aquesta bandera?
Per això. Perquè no perquè, és la... No
i
és
perquè,
la...
I ja, perquè per moment, no és la bandera. Està ocupant un espai públic.
Val, no, però... Que,
no és, la, no és el símbol, la bandera de Catalunya estatutària.
Ja, però això... A l'Ajuntament, per exemple, ho puc entendre. O si tens, jo què sé, algun edifici institucional... És com, de fet, és com es compleix. Ara bé, tenir una bandera en una plaça...
És que la plaça depèn de l'Ajuntament.
Depèn de l'Ajuntament. Sí, però bé que a vegades es reclama que es posi doncs, la bandera d'Arc de Sant Martí el dia... No sé quin dia... El dia de l'Orgull Gay. O que es posi a vegades segons quina bandera republicana per no sé què. Vull dir, totes les reivindicacions, en aquest cas, poden tenir la seva bandera. I en un espai públic que no sigui l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament sí que s'han de complir unes normes, diguem, de protocol.
Que és espai públic, la plaça.
Sí, home, clar, que és espai públic, però també hi ha
que
un govern...
Que depèn de l'Ajuntament.
Sí, i el govern aquí... també, diguem, l'han votat al poble, i si el poble ha decidit que hi hagi aquest govern amb aquestes idees, doncs potser és el millor li agrada que posin una estelada al poble, saps què vull dir?
La veritat és
que la posin a casa seva, al
poble. Són ganes,
ganes
de fer bullir l'olla.
Correcte, o sigui, ara, estic d'acord amb que són debats totalment estèrils.
Ni a mi em molesta que hi hagi una estelada, ni em molestaria que hi hagués la hoz i el martillo, vull dir, què voleu que us digui?
A veure, l'estelada és una bandera de lluita.
És una bandera
de lluita
partidista de... o digue-li
política. És la que t'ajuda.
Totes les banderes són partidistes, no?
Sí.
Totes.
No, n'hi ha unes que són institucionals, la bandera...
Les quatre barres és una bandera institucional, no és partidista.
La bandera...
L'estatut, és que l'estatut diu Catalunya té aquesta...
Però què passa? Totes les banderes que no estiguin als estatuts no les podem posar mai, o què?
L'estelada...
Però llavors és el que deia ella, eh? Oblideu-vos de la falç i el martell, de les de colors, de les del Tíbet, de les de...
Tinc uns amics cubans que una vegada em van veure una d'aquestes penjada en un balcó i van estar encantats de la vida perquè van dir que era la seva bandera.
A veure, jo
he
començat dient que l'estelada és una bandera de lluita i l'única cosa que es fa és recordar que doncs que
estem... d'uns.
D'uns, sí, sí, d'uns.
D'uns.
És una bandera de lluita i l'únic que es fa, partidista, estic d'acord, i l'única cosa que es fa és recordar que encara no estem on ens agradaria estar.
Que uns consideren que...
Que uns consideren... Bueno, normalment la majoria... No és col·lectiva,
no és unitària. No és unitària, aquesta.
No, és la majoria de l'Ajuntament, la majoria del Parlament, la majoria de no sé on, consideren que aquesta bandera... la tenen mentrestant no arribem a on a la majoria d'aquestes que estic dient no hi hagin arribat. La segona cosa, jo crec que això és allò que dies passa en Jampenyo. Ara diu que la posem aquí, doncs ara la posem aquí, ara la tirem allà, doncs la posem allà i s'ha acabat. Crec que no és bo enfrontar-se dins d'allò. Jo crec que s'ha d'acatar la sentència i s'ha acabat. Ara, us vull recordar una anècdota que suposo que coneixeu perquè és una casa que està perpendicular aquí a la ràdio, a 50 o 60 metres, que un senyor que hi havia allí, allà hi havia banderes estelades. I banderes d'allò, aquí de tota índole, suposo.
Posa-li nom, posa-li nom. Et refereixes a Cal Gerrer?
No.
No.
Ah, vale. Aquesta casa d'aquí...
Ah, vale, un
edifici aquí al...
Vale. Vale. A la que dona la plaça.
Municipal.
No, un edifici...
I estàs parlant allà... d'edifici, d'una casa?
No, estic parlant d'una casa...
Casa particular d'una persona
de
Sant Cugat.
Un bloc de cases que hi ha aquí davant.
Familiar de pisos.
Exacte. I llavors uns veïns posaven l'estelada. I llavors un dels veïns, molt significat políticament de ultradretar, va dir que coi, allò era
que
allò era el carrer i que allò ho havia de treure. I llavors va muntar un plet per veure si el llogater aquell, el propietari, no sé què és, tenia dret a posar la seva estelada al balcó. Bueno, va resultar que sí que tenia dret a posar l'estelada. Però clar, considerant que allò és un espai públic o que és no sé què, també podia ser que tingués els seus problemes.
Molt bé.
Però com si vols posar un test de flors que no li en el veí de sota, diguéssim.
Això és el que li va dir el jutge. Era un element mòbil i que el podia posar tranquil·lament i que no hi havia discussió.
S'acaba el temps de tertúlia, podeu continuar si voleu, però ja serà fora de micròfons. Us espero dijous que ve. Gràcies i molt bon dia.
Bon dia, adéu.